Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
El Catalunya migdia, fins a les 3 notícies pròximes. Indignació a les Terres del Sènia per l'aprovació del Reial Decret per pagar als bancs la indemnització del projecte Castor amb recursos públics.
Catalunya migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
La plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sènia, que durant anys ha exigit responsabilitats pel nyap del magatzem de gas submarí, ha lamentat que la banca i la promotora de Florentino Pérez tornin a ser les grans beneficiades de l'operació. Tortosa, Jordi i Marçal també critiquen les formes.
La plataforma ha criticat que el govern espanyol de PSOE i Unides Podem barregés el pagament en un decret que també contenia mesures socials. En un moment de pandèmia i profunda crisi socioeconòmica se destinaran més de 1.350 milions més interessos per tornar als bancs a la indemnització pagada a Florentino Pérez. Retreuen als governs socialistes i populars que hagin permès acumular el deute mentre les instal·lacions segueixen esperant el desmantellament. El portavoz de la plataforma del Sènia, Belió Montfort, subratlla que l'operació financera penalitza la ciutadania.
Quan les hem pogut traure d'Europa al 0,15 com a molt, l'estem pagant al 4 i pico. La banca torna a guanyar. Després se diu, no pagarem. La banca torna a guanyar. Paga. I en canvi aquí mos han deixat la planta terrestre, la planta marina.
De moment, tot i que Nagas ja ha redactat un projecte per clausurar definitivament los pous, el govern espanyol encara no ha anunciat quan se faran les obres. També es desconeix encara quan los pagesos afectats podran recuperar les seues finques expropiades.
El Departament de Salut ha intervingut la residència hospital Sant Antoni Abat de l'Arboç, on hi ha un brot de Covid des de fa 20 dies. Actualment hi ha la tercera part de la residència amb positius per Covid i també un treballador. Corresponsal del Baix Penedès, Montse Gené.
Hi ha 15 residents infectats dels 38 que hi ha al centre. Salut ha decidit que a partir d'avui la residència queda intervinguda i la seva direcció i gestió l'assumeix la Fundació Vilaniu, que aportarà el personal necessari. El personal de la residència quedarà sota la direcció d'aquesta entitat d'atenció a la dependència. Aquesta residència de Sant Antoni Abat ja va patir un brot al mes d'abril amb diverses defuncions.
Avui hem de parlar d'un increment de defuncions i pacients a les UCIs. Al marge d'aquestes dades negatives, segueix baixant el risc de rebrot. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les dades de contagis es mantenen amb més de 200 persones al Camp de Tarragona i un centenar a l'Ebre, però creixen molt les defuncions. Avui, 17 més. Tant a l'Ebre com al Camp de Tarragona, el risc de rebrot baixa 35 punts, se situa en els 824 i 589, respectivament. Els centres hospitalaris segueixen baixant els pacients atesos, 4 menys que ahir. Ara hi ha 336 persones als hospitals. Més de 20.400 persones ja han rebut la primera dosi de la vacuna.
La picaresca d'alguns establiments per incomplir les restriccions del Procicat no té límits. La Guàrdia Urbana de Reus ha denunciat el propietari d'un bar per obrir fora de l'horari establert i amagar els clients al magatzem. A veure, Clara Chavarría, dona'ns més dades d'aquesta història.
La Guàrdia Urbana va rebre un avís cap a 6:15 de la tarda que hi havia un grup de persones consumint en un bar de la Riera de Miró, al centre de Reus, incomplint les mesures sanitàries. Uns agents s'hi van desplaçar per inspeccionar el local i es van trobar la porta tancada amb un cadenat. Segons la Guàrdia Urbana, el propietari els va dir que no hi havia ningú dins. Els agents, però, es van fixar que en una taula hi havia begudes a mig consumir. El propietari, finalment, va obrir la porta als agents, que van inspeccionar el local i es van trobar 4 clients amagats al magatzem de l'establiment i un 5è al lavabo. Arran d'aquests fets, la Guàrdia Urbana va denunciar el responsable del bar per incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la Covid-19.
Reparar el sostre de l'ermita de Gratallops al Priorat, enfonsat per la neu del Filomena, costarà uns 50.000 euros. Aquest és el càlcul que ha fet l'arcabisbat, que ha iniciat Manel una campanya per recaptar a fons. L'ermitana, per cert, va sortir il·lesa.
Sí, mossèn Mateu, delegat diocesà per l'administració dels béns de l'Església, explica que la intenció és no només reparar la teulada afectada, sinó també fer-hi un espai més habitable i còmode.
És un habitatge senzill, auster, no?, perquè és la filosofia de la vida de mítica, però que tingui una certa comoditat, no?, perquè fins ara no hi havia neu calenta, no hi havia el servei dins de la casa, i amb aquesta campanya el que volem fer és, doncs, una casa digna i, doncs, bueno, amb senzillesa, simplement ficar cuina menjador, dues habitacionetes, un servei i un taller per l'ermità.
Provisionalment, l'ermitana Sònia Sapena s'allotjarà en una casa que li han cedit a Gratallops i ha anat traslladant també les pertinences que tenia l'ermita.
Avui havien de començar les festes decenals de Valls, però la pandèmia ho ha fet impossible, com moltes altres coses. Els organitzadors han penjat a les xarxes socials un vídeo per mantenir l'esperit d'aquestes festes i preparar també la tornada a plaça quan sigui possible.
Ballem. vallencs i vallenques, prepareu-vos, perquè si hem sabut guardar aquesta llum des de fa més de 200 anys, de generació en generació, ara no s'apagarà. I és que res ens farà canviar, perquè només nosaltres sabem que cada dia que passa va creixent...
El que vol fer Valls és donar un caire especial, això sí, a les festes de la Candela, la patrona el dia 2 de febrer, per compensar la suspensió d'aquestes decenals. Es baixarà, per exemple, la imatge de la Mare de Déu del seu cabril per ser venerada. Temps ara per donar un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. El titular de la premsa aquest migdia del tècnic Toni Saligrat, prèvia al partit de diumenge al camp de l'Olot. Els granes es volen consolidar el lideratge del seu grup amb una segona victòria consecutiva com a visitant. L'inconvenient, però, són les incògnites generades pel canvi a la banqueta de l'Olot amb l'arribada de Cardi. Escoltem Toni Saligrat.
Tothom que no està dintre dels clubs de segona B grup 3, a nivell aficionat, a nivell inclús periodístic, que ens adonem de que no és algo propi del Nàstic. És a dir, ostres, és que el Nàstic està molt bé a casa i a fora li costa guanyar. No, és que, ja ho hem dit, el Barça B, que va segon, ha perdut 5 i el 5 a fora. És que l'Olot ha perdut 5 i el 5 a fora. És que no ha perdut cap a casa. Dos victòries i quatre empats. És que a fora costa moltíssim guanyar i a casa costa moltíssim que te guanyen. I ja t'he dit que és algo que al Nàstic també li passa, però la resta d'equips és la tònica habitual d'aquest grup.
A l'hoquei lliga, demà el Calafell juga contra el Noia Freixenet després d'un mes sense competir ni tampoc poder entrenar. Pere Bàries, el tècnic del Calafell, reconeix que no arriben en el seu millor moment en aquest enfrontament.
No competim des del, crec que és des del 20 de desembre, l'últim partit abans de la parada del Nadal. La majoria de jugadors no han pogut entrenar des del 31 de desembre, per tant, fa gairebé feia més de 3 setmanes que no podíem entrenar i, per tant, doncs, amb tota la sinceritat del món, doncs no arribem al partit en les millors condicions a nivell físic ni a nivell tècnic i tampoc a nivell tàctic després de gairebé un mes i mig sense competir.
Pel que fa al Vendrell, jugarà a la pista de l'Igualada. Serà el segon partit de Xavi Ferrer com a primer tècnic de l'equip del Baix Penedès. El jugador Manu Necki assegura que s'ha notat un cert revulsiu amb el canvi a la banqueta.
Evidentemente, el cambio que se ha dado, un cambio siempre es un poco mover piezas, ¿no? Y el mover piezas significa un poco también nuevos conceptos, un poco una nueva vibra, una nueva energía. Y por lo tanto, bueno, creo que eso se ha transferido también al equipo en sí, más allá de que Xavi ya estaba con nosotros, con Luis era el segundo entrenador, pero bueno, el hecho de que haya asumido esta responsabilidad, que de hecho la ha asumido con mucho carácter y mucha energía, nos ha hecho que, bueno, que estemos otra vez en línea, que estemos otra vez con esa motivación para encarar la segunda vuelta, que es de lo que se trataba, ¿no?
Necki reconeix que no els val un altre resultat que no sigui la victòria.
Esperamos un Igualada con un juego donde ellos proponen llevar el ataque, llevar el peso del partido. Nosotros sabemos que vamos a jugar, como te he dicho antes, una final.
Més coses. En esgrima, l'ampostí Àngel Fabregat ha tornat a situar-se com a primer espanyol del rànquing del 2020 a la modalitat d'espasa. El tirador de la sala esgrima en posta es manté com a una de les referències de l'equip espanyol en aquesta modalitat. Tot plegat és una ratificació de la bona feina del club del Montsià, que ja va aconseguir l'any passat el títol de campió d'Espanya per equips. Escoltem Àngel Fabregat.
Volia dir que estic molt content per haver quedat primer al rànquing. És el quart any consecutiu. Y bueno, ha sigut una temporada difícil, llarga, i al final hem jugat totes les últimes competicions.
Un altre tirador d'emposta, Gerard Gonell, és el número 1 en el rànquing espanyol en categoria júnior.